Més notícies a la 1 en punt.
Més informació a ib3notícies.com.
El dia Mallorca. Amb Jaume Noguera.
Hola, bon dia, benvinguts. Són les 12 i 5 minuts. Durant la propera hora us contarem fets i fetes que han passat, que estan passant o que passaran a la major de les Balears. Per exemple, començarem a la Pobla, on allà els pagesos hauran de fer rotació de cultius per fer front a la globodera, que és un cuc, un nematot, un cuc, perquè mos entenguem, que afecta a la patata, i els pagesos se volen posar mans a l'obra en fi que no afecti a la producció. Serà una feina que durarà un parell de temporades eliminar-la, però no s'ha d'eliminar del tot. Ara sabrem per què, perquè per ventura eliminar-la del tot no seria lo seu. Després tornarem a parlar de fites que arriben des de Son Espases. S'ha incrementat el trasplantament de mèdula òssea de manera exponencial. Entre altres coses, perquè augmenta el número de donants. Ens hem de felicitar a Mallorca. Som persones molt solidàries quan se mos ha de menester. Tendrem la nostra, però la bo també ho hem de dir. Després peguem a Campos. Bones notícies. Torna a haver-hi llet fresca del dia. Gràcies a els germans Benassa. Tres lots que s'hi han posat mans a l'obra després d'estancament d'Agama. Tenen un caramull de vaques, fan llet fresca del dia a la seva finca de Savinya i, a més, se pot congelar. Perquè si se congela la llet materna, en els bancs de llet materna, per què no poden congelar la llet fresca del dia? Podríem canviar un paradigma i consumir només llet d'aquí, fresca del dia, dels nostres productors, de les nostres vaques. Ha començat a Campos, on són germans Benassa, però ells volen que tots els que tinguin vaques s'afegeixin en aquesta idea, perquè per què no tornar a prendre llet així com toca, sense cap additiu, o simplement operitzada, pasteuritzada i sense cap afegitó, llet nostra d'aquí, de les nostres vaques. En parlarem amb ell d'aquí una estona, amb Antoni Benassa, un dels germans Benassa. I per acabar avui, la Marintoni Esquines en estén de Mallorca Jove mos durà coses sobrevalorades. Per exemple, els postureig, les xarxes socials, haver de penjar a les xarxes absolutament tot allò que fas, mostrar les fotos del viatge, perquè si no sembla que no hi has estat, perdre-te un concert perquè l'estàs gravant en el mòbil i t'ha costat una o dues vegades entrada i resulta que te passes tota l'estona gravant en el mòbil. D'aquestes qüestions que de vegades ens fan a ser una miqueta robots, com a maquinetes, parlarem amb en Abri Antoni a la part final del programa. Però començam amb la Victòria Cerdà i la Yolanda Ruiz de producció, amb Bernat Nadal en el control tècnic. Això és el dia Mallorca.
El dia Mallorca, IB3 Ràdio.
Raindrops are falling on my head, and just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did me some talking to the sun, and I said I didn't like the way he got things done. Sleeping on the job, those raindrops are falling on my head, they keep falling. But there's one thing.
L'any 69, el gran Burbacarac va fer aquesta Raindrops Keep Falling on My Head, la pluja que cau damunt el meu cap. Per la pel·lícula vaig quedar a cedir en Sundance Kid i, de fet, va estar nominada a l'Oscar. No sabem si seria bo ara per les patates que plogués, però sí que segur que seria bo per tothom, perquè falta, fa molta falta que plogui. De fet, tenim dèficit hídric i cada gota d'aigua compta. Però del que volem parlar de les patates és, concretament, que 6 municipis de Mallorca estan declarats oficialment afectats per globodera, que és un cuc, un nematot, que afecta la patata. I, de fet, ja poden presentar els seus plans individualitzats de rotació per combatre aquest cuc. Què és això de rotació? Ara en sabrem. Encara hi ha 4 dies, fins dia 30, mentre que la resolució dels plans per les ajudes arribarà abans de final d'octubre. Anem a demanar-li a qui en sap, Joan Mateu, president de Mateu Esport. Com estàs, Joan? Benvingut de Bellnou. Gràcies per tornar-nos a atendre.
Bon dia. Bon dia.
Bueno, la globodena és un nematode, un cuc. Què li fa a les patates? Com ens hi afecta?
Bueno, els nematodes són una cosa molt perjudicial que normalment quan hi ha una infecció important i no és tractada correctament, però el que fa és que té un final, que és que la producció per cortó baixa moltíssim i fa que el cultiu sigui pràcticament inviable.
Que fa l'esforada, o fora de la planta?
No. Això no és aquest tipus, sinó que fixia la massa foliar i, a més, li crea l'arrel. Són com una sèrie de petit piquets que el que fan pues, és la deteriora i dificulten que la planta se desenvolupi en normalitat.
És la primera vegada? Ja havíeu tingut?
No, això és una cosa que sempre històricament ha existit. Això no és d'ara. I que jo vaig acudir, bueno, vaig poder ser testigo fa molts anys de quan això se va tractar ja, perquè hi havia aquí, no hi havia un desconeixement total fa 50 anys, per exemple, de per què les produccions eren tan baixes. I en realitat jo te vull dir que quan no se tractaven en nematodos, pues, aquí a la pobla se coien, parlarem de cortons, per exportació 3-4 mil, i en aquest moment, quan estem normalitzats, estem a 8-9 mil quilos per cortó, això va ser una ampliació de les possibilitats d'escultiu. Això, els productes que s'han empleat no són productes tòxics mai, sinó que sempre han estat d'acord amb l'autoritat i, per tant, no han de creure que aquí se produïen patates amb productes no autoritats i que sempre ha estat una zona puntera que ha produït una patata de moltíssima qualitat i que ha estat acceptat a tots els mercats europeus.
No, a Mallorca és on emprem els productes d'autoritat. Els que no emprem productes d'autoritat són els que molts venen de fora, que venen esquitxats de saber com, i vosaltres no vos deixen emprar segons què. El problema el tenim quan comprem coses de fora. Però el pla estableix una estratègia de 4 anys per reduir la globodena.
Sí, és molt de temps.
Què vol dir això de la rotació? Expliquem-ho.
La rotació és deixar una sèrie de finques. Si fórem un cap pràctic, una rotació pues, és que un senyor que té 10 finques, que segur sabem que no són massa grosses, aquest senyor pues, deixa una sèrie de finques sense sembrar perquè se pugui recuperar d'aquest problema que tenim. I això era una cosa que històricament ja se fa. El que passa que en aquest moment, davant la mancança de productes que, controlen els nematodos, pues això ens crea una dificultat enorme per poder seguir.
Clar, això és el que en castellà se deia barbetxo, en català crec que se diu guaret, que era deixar descansar.
Aquí el deixen per fer guaret. Efectivament, el que se tracta és de descansar les finques i que els anys que puguis sembrar, pues tu poder tenir un mínim de garantia de que les coses aniran bé. Per què succeeix això? Perquè el cost de producció s'ha anat a un nivell tan alt que no se poden tenir fracassos.
Una curiositat, ara, per ventura dic un doll, però els municipis afectats són Buja, Campanet, Inca, Llubí, Mura i Sa Pobla. Són veïnats. Hi té res a veure o simplement és perquè
no,
allà hi sembrau patata?
Això és per allà, perquè aquestes finques estan controlades tot per els poblers i com que hi ha moltes finques que estan dins Muro, o estan dins Llobí, o estan dins Campanet, pues ja se va fer, quan se va, ses pla se va diguem, idear, ja se va tenir en compte ja on estaven situats ses. Jo crec que en aquest món de ses patates, ja, en tot el nostre respecte, en els pobles colindants tenen molt poc que dir. Nosaltres, jo crec que això és un tema únic i exclusivament de la pobla.
Bueno, també he dit que les mesures no seran igual per totes les finques perquè van en funció de l'afectació, de la quantitat d'ous que s'hagin detectat. És a dir, no tothom haurà de fer el mateix. Cadascú s'haurà d'adaptar.
Bien, el primer de tot hem de dir que la Conselleria també de Traxa va fer un anàlisi de totes les finques d'aquests municipis que se van declarar com a productors de patates i se coneix exactament quin resultat va donar en aquell moment. Per tant, se va fer una base per poder actuar. Bueno, evidentment, cada pagès té una sèrie de finques i cada pagès dictaminarà en base en els seus, com diria, en base a les seves contaminacions, el traje a medida que havien de tenir perquè pugui continuar. Després bueno, han de dir que això era un projecte no imposat, això era un projecte lliure, allà on el pagès té la llibertat de ser tauló o no ser tauló. Eh? O sigui, això no és una imposició. Eh? Això és un instrument d'ajuda per si el pagès li pot interessar i pugui cercar el que és la continuïtat.
També he dit una cosa molt curiosa que m'agrada, em sembla molt, molt ecològic i molt sostenible, que és el cultiu trampa. Solanum sissimbifolium, que és una planta que fa com a trampa perquè les rels fan que els ous de la globadera... Conta-me tu, què és això?
Bien, això és un cultiu trampa que fa que aquesta planta ataca en el nematodos. Bien, però jo amb això, d'aquesta situació, si t'he de dir personalment, és el que menys clar tenc. Eh? Crec més en una rotació, en una solarització. Jo dic la meva opinió personal i no voldria ofendre ningú. Eh? El que sí que vull dir és que jo crec més en una rotació, en una solarització, és que girar la terra, en l'estiu dona-li unes bones girades i que et sol ataqui, de fet, en el nematodos, que en realitat la solució que pugui donar aquest tipus de planta. Aquest tipus de plantes són noves, no, i de vegades no tan noves, però no tenen, vallant el meu criteri, la solució d'aquest tema. Eh? És més, diríem, és important. Això és la meva opinió.
És a dir, tu, el que te refereixes, clar, jo m'imagino que és que el cuc, el nematot, la globadera, si no hi ha patata sembrada d'un any per l'altre, no té res que menjar i se mor, no? No és això.
No, no.
Com funciona, idò?
Sí, el que hem de saber és una cosa. Mira, el nematot és un enemic molt perillós perquè quasi es detén, no? Per tant, el que sí que se tracta, vaig al meu criteri, és de diminuir la contaminació. Vol dir que si, per exemple, un senyor està a 10.000 ous, que pugui plantar patates i que estigui a 3 o 4.000, i, per tant, se li donarà una ajuda tradicional perquè pugui seguir plantant. Però la realitat és que els nematodos tarden moltíssim d'anys en desaparèixer. Eh? I que aquest no és un problema de Mallorca. És un problema enorme a tot el sector de patates. El que nosaltres tenim és que tenim poques finques i estem molt concentrats.
Ja. Yeah.
Per tant, si, per exemple, una finca nostra fa dues bones, 3 hectàrees, pues a Sevilla té 100 hectàrees.
Ja.
Per tant, aquest senyor el que faria és rotar i no sembrar patates a dins del mateix sector durant 3 anys. I això és el que el liberalitza de la pressió de nematodos. Per tant, el que se cerca és descansar les terres i que se pugui actuar amb un mínim de garanties que quan se comenci se sembra, pues, hi hagi un nivell de nematodos més que correctes.
Això que tu
això
dius...
És que, això és el que s'intenta.
Nivell correcte. És a dir, és que el Laboratori de Sanitat Vegetal diu que no s'ha d'eliminar, sinó que hi hagi uns nivells correctes.
Correcte.
És a dir, no
exactament.
Importa eliminar-lo del tot en el nematodo.
No. Bueno, però és una cosa... Mira, el problema que tenim és el siguient. Nosaltres hem estat actuant durant 40 anys amb una sèrie de productes químics autoritzats que mos ajuden circumstàncies. Que nosaltres som... Per què se produeix això? Perquè el govern espanyol firma un protocol de no emissions i té que reduir l'aplicació d'aquests productes. I s'han carregat la patata, s'han carregat el tabac, han creat problemes a la fresa de Huelva, però hi ha altres... I simplement, si m'explicaré, és simplement una decisió del Ministeri d'Agricultura. O sigui, nosaltres hem estat els que han rebut. Perquè això, si allà hi hagués hagut una gent que hagués estat susceptible de dir un altre producte, nosaltres que som continuat en el mateix producte perquè estan autoritzats i són totalment sants i correctes.
No, i el que t'ha dit, que deixen entrar coses que estan esquitxades, ves a saber com, de països que no compleixen la normativa nostra, i aquí mos fan els comptes. És que això és absurd.
Ja, la Unió Europea, i és una reivindicació, està atacant d'una forma miserable i crec fora de lloc a tots els seus agricultors. I jo crec que quan se'n donaran compte, pues aquí qui pagarà el pato serà el consumidor, perquè s'hauran d'importar moltíssim de productes, en veurem en quines condicions, i que cada vegada importació significa preu per amunt. I que qui pagarà tot això? No, els pagesos pot ser que ho passin malament. De fet, ni li estan passant. Però els consumidors també deixaran de tenir productes locals perquè pràcticament no se podrà fer,
No, és que, de fet, és que és, de fet és una cosa que fins que no ho tinguem a damunt no m'ho temarem.
No, això ve, això, no ho veig, és aquí, això, no?
Yeah.
És aquí, Perquè la realitat és de que els pagesos han de mirar quina edat tenen, quin és el relleu generacional, quines són les possibilitats, què passa aquí, abones el futur, però ara bé, no poden ser negatius en el 100%. El que sí que vull dir és de que nosaltres, pues, a través d'aquest pla, tenim la gran esperança que pot intentar nivellar el futur. No sabem exactament si aquest pla s'haurà de retocar. Veurem així com s'adapti. S'haurà de parlar constantament en la conselleria, però veurem què és el positiu o el negatiu. I això no és un, crec que no és un pla. A pesar que estigui publicat, pues, pot tenir les seves correccions perquè el pagès ho dirà. No? Qui té la darrera paraula és el pagès, si està dispost o ja està simplement decebut de que li donin branca d'aquesta manera.
Cert, perquè ara d'aquí una estona parlarem amb un germà de Campos que s'ha hagut de reinventar en sa vaqueria per d'ençà que ha tancat a gama i torna a vendre...
No, tu és el millor aquí. En mallorquins, i te diré una cosa, hauríem d'estar un poquet preocupats, perquè m'agradaria que diguessin exactament quin és el tant percent de llet que consumeix l'Illa de Balears de nostres, i com, així com només hi ha 6-7 vaqueries.
Exacte.
I encara hi hagi problemes per nosaltres per a com, diguem, col·locar el producte en solvència, perquè els països han de viure, i es preu sigui correcte, i que nosaltres no tinguem la suficient mentalitat per saber que el nostre i la realitat s'han de reinventar. Set vetgueries s'han de reinventar o han de tancar.
Exacte.
Això és la realitat,
No, és que és així. Ara s'han posat a fer formatge, ara en parlarem amb ells aquí una estona, perquè és que no els quedava més remei d'ençà que ha tancat a gama, que a gama arrossegava. Bé, què t'he d'anar a contar? Joan, no tens res més, que sempre mos atents.
No.
Moltíssimes gràcies.
No, perquè... no, gràcies a vosaltres per si interès.
No faltava d'altre.
Que estem... d'emergència.
Moltíssimes gràcies. Joan Mateu, de Mateu Esport. Ara tornarem en el camp d'aquí una estona, que mai li hem de donar a l'esquena, perquè si menjam és gràcies en espaiós, recordeu. Ara parlarem de salut, però d'aquí una estona tornarem a fora a Vila. No vull mogueu. It won't be long till happiness steps up to greet me. A raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. El dia a Mallorca, amb Jaume Noguera.
IB3 Ràdio és diversitat.
Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
Per viure a Mallorca només hi ha una regla. Jo per tu, tu per mi. Jo per tu fonc la muntanya amb la mà. Faig que el temps s'aturi i et faig un lloc a taula. I tu em cuides a mi i a qui viu aquí. Jo per tu, tu per mi. Amb la col·laboració de la Fundació Turisme responsable de Mallorca del Consell de Mallorca. Illes Balears Sostenibles. Govern de les Illes Balears.
Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria tal vegada...
Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
Una mica més mala baba, sí. Podríem dir.
Font de misteris.
Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
Font de misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio.
TV3 Ràdio estrena nova temporada més aviat que mai. Dilluns 31 d'agost, la Ràdio Pública presentarà la seva proposta pel 2026-2027, amb programes reformulats i millorats, amb noves veus i nous continguts, amb una aposta per la informació sense deixar de banda l'entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio. El dia Mallorca, IB3 Ràdio.
És un miracle, cantaven Culture Club l'any 1983. It's a miracle, Culture Club, liderats per Boy George. De vegades el que fan els nostres metges ho semblen miracles. Mirau, els trasplantaments de mèdula òssea han augmentat un 28% l'any passat respecte al 2024. En total en van fer 78 operacions, de 100 més que l'any anterior. Hi ha una tendència a l'alça que s'anà registrant des de l'any 2020, l'any de la pandèmia, passant de 49 trasplantaments el 2020 en els 78 del 2025, és a dir, més de la meitat. Anem a parlar amb la doctora Antònia Sant Pol, cap de servei de hematologia de Sant Espasa. Doctora Sant Pol, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia, com va?
Primer de tot, perquè no se'ls oien se situïn, en quins casos, quines malalties, quines patologies han de menester un trasplantament de medul·la òssea?
Bé, que cada vegada tenim més indicacions, però bàsicament són malalties de la sang, malalties que poden ser no malignes, però són greus, com una plaça medul·lar, però sobretot l'indicació principal avui en dia són les leucèmies agudes, no? Que són malalties molt greus i són, no tenen solució si no se consoliden amb un trasplantament de moldós.
Hi ha diferents tipus de trasplantament, he vist, com dos, perquè jo m'enteri, que no som molt entès.
No? Sí, bueno, hi ha diferents modalitats, però bàsicament se distingueixen dues fonts, no? Quan els progenitors, o sigui, les cèl·lules mare, són del propi pacient, en el qual prèviament se li ha fet un tractament per controlar la malaltia, això és un trasplantament autòric de les pròpies cèl·lules. I aquest tipus de trasplantament avui en dia quasi només es fa a una patologia que és el mieloma múltiple i algunes vegades algun subtipus de linfoma. El més corrent és que se faci un trasplantament o el més habitual a les altres malalties de la sang que és que se faci un trasplantament al·logènic. Això vol dir que la mèdula que trasplantam procedeix d'un donant, no d'un mateix. Aquest donant doncs, pot ser un familiar, que sempre i quan hi hagi compatibilitat, o bé pot ser d'un donant altruista. Avui en dia, una de les coses que ens han fet per a progressar més i per a arribar en aquestes xifres és que, bueno, precisament tenim molt de donants, molt més donants de mèdula en els registres internacionals i també a nivell nacional i a nivell local, a Balears també. I, per altra banda, doncs, que les tècniques de trasplantament en si han millorat molt i ens permeten que aquestes complicacions siguin menors, puguem aplicar-ho a edats més avançades que abans era impensable i que les tècniques doncs, són molt més acurades i molt més dirigides a tractar el tumor sense efectes secundaris.
És que, de fet, ara vostè que ha dit donant altruistes, és que hi ha hagut una pujada de tractaments de donants que no siguin família. De 9 casos a 27, només un any, hi ha un registre espanyol de donants de mèdula òssea, que això vos facilita, m'imagina, feina a l'hora de trobar un donant compatible, no?
Exactament. Totes les recerques que feien de donants no emparentats, de donants altruistes, se vehiculitzen a través del RETMO, del registre espanyol de donant de mèdula òssia que ho gestiona la Fundació Carreras. I bueno, el registre nostre nacional, que és el de la Fundació Carreras, pues, està en contínua interrelació amb els registres internacionals. Ara, recentment, una de les mèdules òssies que ens ha arribat provenia d'un donant de Xile. És a dir, que pots trobar un donant a qualsevol lloc del món. I bueno, el que la dada que has dit ara és molt important. O sigui, han augmentat molt el número de trasplantaments, però sobretot es penses que han augmentat molt el de donant no emparentat. Això vol dir que podran trobar un donant per tota aquella persona que necessita un trasplantament, cosa que abans no passava. I això és gràcies a que hi ha més activitat, més donants registrats i més possibilitats, per tant, de trobar una persona que pugui donar una mèdula òssia i que tingui compatibilitat adequada per als pacients.
A més, les condicions per donar mèdula òssia també han canviat. Ara se pot donar entre els 18 i els 40 anys, mentre no se tingui cap malaltia o no se tingui, sigui incompatible. Abans, quines condicions hi havia? Ara, entre 18 i 40 anys, que és que abans era més restrictiu.
Bueno, lo de l'edat és un factor important perquè s'ha vist que els donants que són majors de 40 anys, pues poden tenir també mutacions o poden acumular problemes que potser no donen sa cara com un problema clínic, però que a la llarga, bueno, els millors donants sempre són gent jove. I entre sa gent jove, la veritat és que sa promoció de sa donació ha estat absolutament molt, molt bona i bueno, registres com Salamanca, Europa és dels que més donant tenen i sobretot són estudiants i a partir dels 18 anys.
Bueno, i també que fer una crida a la donació, perquè es van de sants i teixits, promociona i capta potencials donants, que la donació de mèdula òssia és una cosa molt senzilla, és com, pràcticament com donar sang, no és una... No se punxa de sols, ara, ja, no? És una cosa...
Exactament.
És per animar a la donació.
Sí, per fer-te donant, únicament s'ha de fer un anàlisi. Se pot fer a sang o bé amb una mostra epitelial que se sol fer amb un escobillón a la boca, com les proves que feien des Covid en s'escobillon dins la boca o dins el nas, pues, a través d'aquest mínim anàlisi se fa l'extracció del DNA i amb aquesta mostra és allà on s'analitza el sistema HLA, que és el que mos diu quina compatibilitat pot tenir aquest donant amb un receptor. Vull dir, fer-te donant simplement és que te registrin a una base de dades amb les teves dades de DNA, o sigui, molt senzill, i en el cas de que t'avisin perquè ets compatible amb un pacient que necessita un trasplantament, la majoria de vegades és en sang perifèrica. És com una donació de sang, com molt similar. Les cèl·lules mare se poden extreure de sang perifèrica d'una vena, d'allà on t'han fet els anàlisis, sempre i quan pot se fa un tractament durant 4 dies amb uns factors que fan que estimulin la sortida d'aquestes cèl·lules mare de dins sòs cap a la sang, no? Per tant, la majoria de vegades, el 99%, el trasplantament o la donació consisteix en una donació molt similar a una donació de plaquetes, més que de sang. Donant de plaquetes, bueno, l'extracció se fa d'una vena perifèrica, però hi ha una màquina en el mateix temps que és un separador celular, que el que fa és només quedar-se en les cèl·lules mares, les que permeten fer trasplantaments, i retornen en el donant tota la resta de la sang que no se necessita per un trasplant. És un procediment molt senzill, que dura unes 3 hores i que salva vides, realment.
Idò,
és un miracle.
Des d'aquí, fer una crida perquè el bany de sang i teixits també està col·laborant molt amb altres, en el departament de hematologia de Sant Espases, des qual la doctora Sant Pol es capa de servei, i ja ho sabeu, Sant Espases cada cada mes hem de parlar de Son Espases perquè estan d'enhorabona, està augmentant el trasplantament de mèdula òssea perquè augmenten les donacions. Doctora Sant Pol, gràcies per atendre'ns i, sobretot, gràcies per la feina que feis. Gràcies, doctora.
Gràcies a vosaltres.
No faltava d'altre. Nosaltres ara anem d'aquí un minut a la nostra radiografia mallorquina.
El Dia Mallorca, amb Jaume Noguera. Radiografia mallorquina.
Avui a la nostra radiografia mallorquina tenim una bona notícia perquè ja podem tornar a veure llet fresca pasteuritzada de vaca de Mallorca. Serà gràcies, de moment, ara els germans Bernassa de la finca de la vinya de Campos, que tenen vaques i han fet llet tota la seva vida. De fet, forma part de la seva vida. Saludam a un d'ells, en Toni Bernassa. Bon dia, Toni, com estàs?
Bon dia, estàs molt bé.
Bueno, moment especialment significatiu, aquesta idea vostra, després d'estancament de gama, el mes de març, perquè, de fet, queden molt poques vaqueries, molt poc productors de llet, però vosaltres ho heu viscut de tota la vida. Jo m'imagino que és que he llegit que havíeu de llevar animals o havíeu de fer qualque cosa. M'imagino que llevar animals vos feia pena, no, Toni?
Sí, això ens va passar en el 2023, quan hi va haver una crisi en les centrals lleteres, les fàbriques de llet, i ens van donar aquestes dues opcions. Només ens van donar dos camins, o matar els animals o tirar-nos enmig a produir els nostres productes. Vull fer una puntualització que nosaltres no n'hem fet sempre. Venim de generacions incalculables de ramaders i agricultors, però vam estar uns 20 i pico d'anys, de 1994 fins al 2017, sense produir llet. Ens van dedicar a altres coses, però el duem de dins el coret, que quan les nostres activitats ens donarien un petit espai, volíem tornar a posar en marxa el que havien lluitat tota la vida els nostres pares, padrins i repadrins, i totes les generacions d'enrere. Okay?
Clar, és que ho dueu dins el coret, perquè és que jo me'n record que hi havia, tu ho has dit en els diaris, hi havia d'haver 400 vaqueries, només a Campos, més de 1.000 a Mallorca. Ara sou 8. Sí. A Campos hi havia 4 fàbriques, hi havia. Era tot un sistema de vida. I a poc a poc, anant morint, després a gama, i clar, és que això fa
mal. I no te perdis. Digues. Hi havia més de 1.000 en tot Mallorca, i hi havia una tercera o una quarta part de població que ara.
Exacte.
Que les coses s'han fet molt malament.
Exacte.
S'han fet molt malament perquè la població s'ha triplicat o multiplicat i la producció està clar que desaparescuda. Okay.
I clar, sí. Vosaltres feis llet fresca pasteuritzada, com s'havia fet sempre, 1,70 € el litre, però 1,20 € si duim el nostre propi envàs, perquè sí. Vosaltres recomaneu, en lloc de venir anar cada dia, quan se feia un temps que la llet s'anava a comprar cada dia, vosaltres recomaneu consumir-la en 3 o 4 dies, però si no, congelar-la, perquè se pot congelar, no?
Aquí és allà on hi ha l'idea, la novetat, la notícia i el canvi que proposam. La llet pasteuritzada, tots ho sabem, de sempre, és la millor, és la més natural. La que li han donat un tractament tèrmic mínim, que no du conservant, no du colorant, no du cap tipus de conservant. El sistema de conservar no en du cap. Però té el gran problema que només té 3-4 dies per consumir-se. La idea que volem tirar enmig és que amb un simple fet, és un canvi d'hàbit. Amb un simple fet que és comprar 10 botelles, deixen-ne dues dins la gelera per consumir en 2 dies, i les altres 8 per les dins el congelador, aquest petit canvi d'hàbit canvia aquest gran problemon que ha fet que la llet pasteuritzada mai hagi tingut èxit, perquè és un problemon. Veure de consumir 3-4 dies, ets un esclau de la llet, o te passes, o ve un cap de setmana i te quedes sense, o ets un esclau de la llet. En canvi, la fiques dins el congelador, tens llet a casa teva, tranquil·lament, a 24 hores cada dia, 7 dies de la setmana, per quan tu la vulguis.
Exacte.
Només l'has de ficar, l'has de descongelar, com qualsevol aliment congelat. I això, per una part, és un canvi d'hàbit, i per l'altra és una comoditat impressionant. Tens una llet que no, que feta d'avui, i sense un tractament tèrmic invasiu, perquè aquest tractament tèrmic de durat de 2-3 mesos te mata el bo i te mata el dolent de la llet, el dolent, però també te mata el bo. En canvi, una senzilla pasteurització tens la llet perfecta.
I a més...
Només necessites canviar aquest canvi d'hàbits i congelar-la i s'ha acabat el problema i la tens a casa teva per quan vulguis. Ets totalment lliure.
I a més, tu dius una cosa molt important, que és que congelar la llet no es renou perquè no hi ha millor prova de que és segur que els bancs de llet materna que la congelen. Per tant, si la congelen pels infants, no hi ha volta de fulla, no?
Nosaltres simplement no tenim cap idea nova. No posant res nou. Inclús a formatgeries a Mallorca i formatgeries, dues, que fan llet pasteuritzada. Totes aquests altres companys nostres que fan formatges pasteuritzats, abans pasteuritzen la llet i en venen, per exemple, formatges burguera, ven llet pasteuritzada.
Sí.
Grimald, no sé si en ven, però pasteuritza llet per fer els seus formatges. La llet pasteuritzada és una idea molt antiga. No és cap idea nostra nova. I escongelar la llet també és una cosa molt antiga. Tampoc no és una idea nova, no, nova nostra. L'únic que feim nosaltres és juntar aquestes dues idees antigues per veure si canviem hàbits d'una part de la població. Ja sabem que no ho canviarà tothom, però una part de la població. I aquest canvi d'hàbit dona molts avantatges en els consumidors, en els ciutadans primer, que tenen una llet que no la té ningú més, no la tenen a Galícia, la nostra llet de Mallorca pasteuritzada, no la tenen enlloc. Ningú pot venir fer molt aquesta competència, clar, ni ningú. I és molt bo pel consumidor, és molt bo pels productors, tant els ramaders com les fàbriques, com, inclús les fàbriques multinacionals, que també estan fent quantitats mínimes, perquè no saben, quantitat mínima de llet pasteuritzada, amb aquest sistema elles també podrien fabricar més llet si la gent canviar d'hàbits, podrien ser molt més bona de produir, molt menys costosa de produir, tots són avantatges. O sigui que no només estem tirant dues idees, una idea que no, de dues coses que no són noves perquè mos vagi més bé nosaltres, ho estem enviant perquè tots els productors, els consumidors, tothom guanyiga en veure una llet autèntica, no se li ha llevat res. O sigui que molt de pic les grans indústries, a la llet de bric, ja li han llevat per fer mantequilla, li han llevat per fer nata, ja l'han rebaixat de qualque manera. I li han de posar qualque conservant. Aquesta no li ha llevat ningú res.
La prova, deien que la prova és com deixa el tassó. Si la llet queda, si el tassó queda blanc, és que la llet bona, no? No és així, que no li ha llevat res.
I la gent, quan li congelar la llet, te miren com a raro. És que és vera, si deies, pega de tot, com congelar la llet. I li dius, jolín, en les maternitats, De fa molt d'anys, tenen llet congelada de mamar donants en els bancs de llet, per donant el prematur. Exacte. Si és bo per un prematur, no serà bona per nosaltres. És que el sistema fa molt de temps que se fa. El que no, ningú havia juntat aquestes dues idees. Nosaltres, a nivell domèstic, fa molt d'any que ho feim, a casa nostra, per no haver d'estar pasteuritzant llet cada dia, pues, la congelam. I era una cosa que nosaltres tenim superprovada a casa nostra, però... No m'ho havíem donat la passa, ni ningú havia donat la passa de proposar aquesta idea en el món. No, és que no sabem la percussió que això pot tenir.
Bueno, i també feia formatge, a base de prova i error, sí. Però no ho ha acabat fent de bo, no?
Sí. Bueno, l'any 2023 ens van quedar avui per demà sense tenir aquí vendre la nostra llet i ens van donar dues opcions, a matar els animals, cosa que no podíem de cap manera, la sang... Mos bullia, o tirar molt enmig de fer formatge quan no en teníem ni idea. L'únic que sabíem de formatge era menjar-lo.
Yeah.
No teníem ni com era una formatgeria, ni sabíem com era la producció. Va ser una locura. I vam contratar gent En sabia, però ja per fer la formatgeria i per tal, i res, vam haver d'aprendre dels errors de cada dia, o sigui, vam anar aprenent-hi dels errors i al final, ara sí, té molt bona acceptació.
De tota manera, Valtos, no voleu que s'idea se quedi justament a Valtos, a la vinya, vos agradaria que altres ramaders i altres petites indústries de Mallorca fessin el mateix, no?
Sí, volem que sigui una cosa bona per tot el sector i per poder competir en la competència de leal que mos faran els productes de fora, i que Espanya mateix, que França i Portugal mos inflen de llepa, a nosaltres no mos arriba aquí, però per allà sí que tenen una gran pressió de productes de fora. I això és una idea que dona moltes facilitats i molts avantatges en el producte local d'aquí, tant si és una gran indústria com si és un petit productor de 15 cabres. És igual.
Clar que sí.
És igual. La llet pasteuritzada tant la pot fer un particular que seva, de manera artesanal, com la pot fer una gran indústria que fabriqui tonelades cada dia, és igual. La llet pasteuritzada dona, no necessites una muntar una estructura de milions, com el que necessita una fàbrica per fer bric. Basta, la pot fer qualsevol. O sigui que això pot donar moltes bones idees, molt bon resultat, tant en aquell petit productor de formatge de cabra com una gran multinacional, és igual. Aquesta idea, si la gent la demana, pues pot ser bona per tots.
I d'allò, boys, els germans Bernassa, a la vinya, a Campos, en el tancament de Gama, s'han posat mans a l'obra, tenen d'haver 50 vaques, entre joves i majors, munyeixen 16, de moment, fan 350 litres diari i fan llet fresca, que se pot congelar. I com ha dit ell mateix, i com ja se sap, si en els bancs de llet materna la llet se congela, nosaltres podem congelar la llet fresca pasteuritzada del dia i consumir, sobretot, com sempre deim el dia a Mallorca, producte local, producte d'aquí. Si és d'aquí, molt millor que de fora, perquè n'hi ha prou fessi, no, Toni?
Sí, és així.
Toni, com
el nostre no hi ha res.
Tu diràs. Mos han de creure, però, mos han de creure. Toni Bernassa, des de Sabinya, a Campos, llançam aquesta idea, llet fresca pasteuritzada, per si cap altre productor s'hi vol tirar. En Toni Bernassa i els seus germans a Sabinya de Campos ara ho tenen en marxa i ja tenim llet fresca pasteuritzada una altra vegada. Moltíssimes gràcies, Toni, estarem en contacte. I salut.
Encantat. Moltes gràcies a vosaltres. Vinga.
Nosaltres continuem amb més coses el dia a Mallorca.
El dia a Mallorca. IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és història.
Per viure a Mallorca només hi ha una regla. Jo per tu, tu per mi. Jo per tu fonc la muntanya amb la mà. Faig que el temps s'aturi i et faig un lloc a taula. I tu em cuides a mi i a qui viu aquí. Jo per tu, tu per mi. Amb la col·laboració de la Fundació Turisme responsable de Mallorca del Consell de Mallorca. Illes Balears Sostenibles, govern de les Illes Balears.
És època de pluges intenses. Prepara que teva i quan arribi la tempesta, evita desplaçaments i allunya't de les zones baixes. Si ets a l'exterior, fes-te'n fora dels torrents. Consulta les previsions i els consells oficials. En cas d'emergència, telefona a l'112. La millor protecció comença abans de la tempesta. Informa-te'n a consellsemergències.caip.es. Govern de les Illes Balears.
Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
Bienvenidos a Segunda Divisió.
Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
Jo sabia tant que encara no m'he fet aquesta idea.
En Tomàs ho pot dir.
David Gui, bon dia.
Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
Company Fuster, bon dia.
S'ha de fer feina. Sí.
Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. De dilluns a divendres a migdia, El dia a Mallorca, amb Jaume Noguera i IB3 Ràdio. Can you imagine when this race is won? Turn our golden faces into the sun. Raising our leaders, we're getting in tune. The music's played by the madman. Forever young, I want to be forever young.
Si és dimecres, falta poc per la una i sona Forever Young, és que hem de saludar en Maria Antònia Esquines, en el seu temps de Mallorca Jove. Com estàs, Maria Antònia?
Molt bon dia, Jaume, molt bon dia a tots. Encantada d'estar aquí.
Què mos has preparat per avui?
I d'avui, com sempre, m'agrada encetar melons, avui no venc en rànquings, i és que vull parlar de les coses sobrevalorades a les xarxes socials.
Aquí podríem estar hores o dies, perquè sempre que cada setmana hi ha una cosa nova que tothom ha de fer. Comprar... Ah, però va, perquè si no resulta que no estàs vivint bé. Ara farme ara aures, que jo encara no sé del que és. Però
sí.
Cada setmana hi ha una cosa nova. Va, fa un mes era 6-7. Bé, és igual, continua. Perdona,
i és que ara, Jaume, les xarxes tenen aquesta capacitat de convertir qualsevol cosa normal i corrent en una autèntica necessitat. De sobte, si no fas running, a les 7 del matí no tens disciplina. Si no tens un grup d'amistats en qui corre, no tens vida social. I si no penses una fotografia del teu cafè, sembla que no has berenat. Per començar, vull parlar d'una de les coses que més s'han posat de moda últimament a les xarxes socials, com diu aquesta cançó, el running.
Efectivament, en Bernat se'n recordarà que primer se li de footing, després jogging, ara és running, i sempre està el mateix, que és anar a córrer. I cada dos anys li han de canviar el nom a les coses.
Totalment.
Això era sortir a córrer, ara sembla que és una filosofia de vida. Corre, tu.
Jo, aquesta gent que romantitza les xarxes socials, el fet de córrer, veniu en jo a córrer 10 quilòmetres. Quantes cançons escolt mentre faig 10 quilòmetres? És com, no romantitzis la vida, estàs suant, estàs fent esport. No és una cita que me faci especial ganes, i és que consti que córrer està molt bé. Evidentment, fer esport és saludable.
Bé,
i cadascú pot fer el que vulgui. Però a les xarxes socials sembla que si no surts a córrer amb un rellotge de 500 euros, en roba esportiva combinada, en sa monya ben feta i una ruta marcada en el mòbil, no estàs fent running de veritat.
No, i a més, després has de penjar els quilòmetres,
sí,
que has fet.
Sí, els postureig de... que en xerrarem més en van.
Exacte.
Perquè,
exacte,
clar, si cos 8 quilòmetres, per ningú veu Instagram, ah, has corregut.
Això és la gran pregunta. Això és la gran pregunta, exacte.
I relacionat amb això tenim els running clubs, que també s'ha fet molt virals. És que ja no vas tan sort i córrer tots sols o tenir un grup d'amistats en qui corre, sinó que has de formar part d'un grup d'estranys, anar tots junts, fer una fotografia abans de començar a modo promoció, un altre després per veure el canvi de suats a no suats i, si pot ser, acabar prenent un cafè.
Running club, running club, un club per anar...
T'ho prometo, queden, jo què sé, a X plaça, davant aquest monument, davant aquest altre, a tal hora. I se'n van un parell desconeguts a córrer, au, i fan amistats, i quatre fotos, i au, i això és una nova moda.
Si és com excusa per socialitzar... I,
encara va bé.
I, mira, sí, això se'n fa bé per fer excursions, per anar a córrer, no sé, córrer... A més, córrer en grup, fins i tot córrer en parella. És complicat, perquè has d'anar al mateix ritme...
Sí, clar.
I, si xerres, mentre corres, te pega flato i no convé. Per tant, corre tot sol, diuen que és bastant recomanable perquè vas en el teu
ritme. I està infravalorat.
Clar, però
jo me poso els meus auriculars i me'n vaig a veure
la gira. Clar, i per si corro amb una altra persona ja és complicat perquè has d'anar en el mateix ritme i si comences a xerrar, te pega flato.
Clar que sí.
Que no és el que toca.
I ja ho m'ha relacionat amb això. Tenim aquí, perdoneu, aquí és on entra una mica també relacionat al tema que deia Pavel Durov, perdoneu, sé pronunciació, que és el fundador de Telegram, per qui no ho sàpiga. L'any 2021, atenció, va publicar una llista de coses que ell considerava sobrevalorades i d'altres infravalorades. El nostre cara, en Jaume Noguera i jo, han dit
sí.
Infravalorat, el fet de córrer tot sol, sobrevalorat,
sí,
aquests running clubs. I entre les coses que Pavel Durov criticava, hi havia, evidentment, les xarxes socials.
Completament d'acord, que deia exactament Pavel Durov.
Jaume, deia que el flux constant de contingut que rebem a través de les xarxes pot arribar, evidentment, a saturar-nos, cosa que ja sabíem, però espera. Ell ho definia com una manera de flux de fems, que el que fa és omplir les nostres ments i pot fins i tot disminuir la nostra felicitat i creativitat.
Clar, però és que té bastant de sentit, després d'una hora de fer scroll infinit, que jo veig gent que fa... No sé què va ser que li va dir un senyor major... veia la seva neboda fent escró d'infinit i li va dir, vos ho juro davant de mare, va dir, no, el deixarà el ben net en el telèfon, perquè no sabia que estava fent escró d'infinit. No, no, això és cert, això és cert. Sense saber que l'hem minat, té bastant de sentit que en Pavel Durov digués flux de fems.
Sí, sí, en el moment en què Jaume entres a TikTok per mirar un vídeo de 30 segons i te n'adones que fa una hora que estàs mirant una persona desconeguda fent pasta en formatge cottage, perquè ara és una altra cosa que s'ha parat molt de moda.
Sí. O sigui, i per ventura ni tan sols t'agrada formant de cottage.
Clar, però s'ha d'allà a veure què farà, què no farà.
Sí, no, però és que ara ho necessites per viure. Si no saps què és el formatge cottage, és que no és ningú.
Clar, és que el formatge cottage és el top coses, formatges del món. I parlant de coses que es posen de moda, de cop, una altra cosa que jo trob bastant sobrevalorada, és la meva opinió, no jutge ser des de més, és tenir una morning routine perfecta. Un skincare.
Morning routine, és a dir, una rutina matinal, però és que ara també, jo crec que està sobrevalorat, també poden dir les coses en anglès, com he dit abans, el footing, el jogging, el running.
Anglicismes a tope.
Però són morning routine, és la típica rutina que t'has d'aixecar a les 5 de matí, no? Com és això?
Te despertes a les 5, fas meditació, beus aigua, llimona, fas exercici, llegeixes 20 pàgines d'un llibre, escrius en el teu diari, fas una dutxa freda, prepares un berenar saludable i jo en tot això... Ja he quedat associada per tot el matí.
Home, és que des d'avui ja has fet més coses que jo en tota una setmana.
És que és així.
Maria Antònia, això, morning routine.
No
em vull jo del morning routine.
M'aixec 20 minuts abans.
Això, te lleves les ganes de viure, te lleves, això.
Així és.
No?
No, i també tenim atenció al vídeo, Jaume, de What I Eat in a Day. Què he menjat en un dia? Les rutines de gimnàs, els suplements, els batuts verds... Sembla que tot el que menges i tot el que fas ha de tenir un propòsit.
És a dir, no te pot menjar una galleta...
O un geladet?
Perquè sí, no se pot. No,
has de saber quantes calories té, quant de grams de proteïna porta i si encaixa, evidentment, amb els teus objectius.
Sí, sí.
Com si fossis esportista d'èlit.
Però sí, jo no me vull berenar.
Sí, jo tampoc és una cosa que entenc, però he guardat en aquesta llista de coses sobrevalorades un lloc perquè me contis, Jaume, què és el que trobes tu sobrevalorat, perquè clar... Generació és diferent, per ventura, opinant diferent, però bé, totes no. Has tingut els mateixos pensaments que jo, però ara em vull que tu n'aportis algun.
Mira, jo això de voler convertir qualsevol cosa en contingut, no? Me'n record fa una sèrie d'anys que tothom t'enviava un plat del menjar que estava menjant. A mi que m'importes, me'n vol i que menges. I això per WhatsApp, jo no tenc xarxes, però els postureig, per exemple, vas a un concert que t'ha costat centrada 100 i busques d'euros,
sí.
No? I jo de vegades me gir i veig a tothom gravant el concert en lloc de mirar-lo, no comprenc aquesta necessitat de compartir-ho absolutament ja. Tot. No sé, només falta posar-nos una càmera mentre estan dormint i mirar com donc. No, és que no ho comprenc. No, no sé si són jo, que tomb vell, però és una passada.
Ha d'haver un punt d'intermig. O sigui, jo sí que no te negaré que grav qualque tipus de vídeo, tant a viatges com a concerts i demés, per tenir-ho de record, i algun el penja a xarxes. Ara bé, aquesta gent que te fa una crònica del concert o del viatge, sé cert, però és que sé cert, que després té tant de contingut i passes tant temps fent fotos, tant en els viatges com en els concerts, que després ja ni te'n recordes. Sí. És en el moment que dius, per si de cas, per si no sé què... D'acord, però fins a un punt, no sé què trobes.
Sí, perquè, per exemple, en els viatges tens 300 fotos del viatge, que això m'ha passat en temps de la fotografia digital.
Sí.
Me'n vaig anar a fer Interrail en l'any 90 i vaig tornar amb 10 rodes de 36 fotos. 10 rodes de 36 fotos són 360 fotos. Eren fotos que no sé ni de quin lloc era.
Clar.
Si era Harry Nimsel o si era no Weinstein. No me'n record. Tens 300 fotos i no recordes haver estat allà. Si me'n queden duit només dos rodets de fotografia analògica d'aquell temps,
sí.
Sabria que de banda a bones. Mos passam.
Mos passam un poc. I també afegiu una altra cosa abans d'acabar, que va comentar Pavel Durov, recordam, és des de Telegram. Ell criticava el fet de seguir cegament els consells de persones famoses.
Sí, perquè això també és molt actual. Sembla que si ho diu un famós... Va a missa,
així
ja té raó, no?
Claro, perquè una persona tingui milions de seguidors no significa que sigui experta en nutrició, en psicologia, en esport, en economia o en qualsevol altre tema. De fet, el que feia Durov era recomanar la confiança. Ara bé, sobretot en qüestions importants en la ciència i en persones expertes que mos comenten aquests tipus d'àmbits. I crec que aquest és un bon missatge per acabar. O sigui, que no tot el que es fa viral és necessari i saludable, o cert. Ara bé, sí que és vera que com que tot el món està a les xarxes avui dia, hi ha fins i tot metges, científics, sí, biòlegs, que sí que utilitzen les xarxes per tractar d'arribar a més gent, i d'aquestes persones que són expertes sí que ens poden fiar. Per tant, han de tenir un cert filtre i distingir clar, aficionats, clar, o creadors, sí, de contingut que t'estan intentant venent una marca, a experts que volen traslladar-te per aventura un missatge que no t'ha arribat encara.
Sí, hi ha un futbolista que xerra d'astronomia i dius...
No me quadra.
No direm noms, no direm noms. No, i tampoc passa res per no seguir ses modes.
No passa res. En Jaume, ja... sempre que xerran de moda, de roba, de xarxa i tal, mai ho està i mireu-lo. Ben viu.
Sí, no, és que no importa, no, no, si no, és molt pelat. I ara que deies això de córrer, en Bernat, per acabar, mos posa una cançó de fa d'aquests 40 anys, t'he dit correr de Tennessee, pues si mos veus fent running. Salut, Maria Antònia, fins demà.
Fins demà.
Adéu.
Tres Ràdio. Les notícies de la una.
Bon dia. La delegació del govern de l'Estat...